Bon dia i benvinguts a aquest programa del mes de gener, en el que parlarem de l'educació en la salut a través de l'alimentació. Donem prou importància a l'alimentació quan eduquem els nostres infants? Som conscients del que representa per a la nostra salut? És important que els nens tinguin uns bons hàbits alimentaris? Quines estratègies podem utilitzar els adults perquè els infants s'acostumin a menjar de tot? De tot això i més en parlarem avui amb Gebi Verdaguer.
Gebi Verdaguer, psiconeuroimmunòleg, posturòleg i fisioterapeuta, ha desenvolupat part de la seva trajectòria en un context de medicina global, col·laborant amb metges, amb hospitals, per aconseguir tractaments eficaços per a determinades malalties. La seva base és la importància de l'alimentació en la salut humana. Va ser el primer català a estudiar psiconeuroimmunologia i a partir d'aquí s'ha endinsat en el món dels aminoàcids i l'alimentació, la suplementació, la hipnosi i la microimmunologia. Verdaguer proposa canviar alguns hàbits alimentaris, prendre, en comptes de prendre ansiolítics, antidepressius o mucolítics, uns medicaments que encara provoquen més acumulació d'histamina, doncs per, en lloc de prendre tot això, ens proposa, com hem dit al començament, canviar els hàbits alimentaris.
La visió històrica d'en Gebi sobre la salut humana l'ha convertit en un professional de primer nivell, que té les seves dues consultes plenes de pacients desorientats que busquen alternatives a la medicina convencional. Avui, doncs, conversarem amb ell perquè ens orienti sobre quines coses hem de tenir presents per tal d'educar, educar-nos sobre la importància de l'alimentació per a la nostra salut, la dels nostres infants i la dels nostres joves. Bon dia, Gebi.
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me, Dolors.
Molt bé. A veure, tu creus que se li dona prou importància a l'alimentació, a l'educació dels infants?
Jo veig que, certament, cada vegada l'alimentació per als nens i per als adolescents i també per als adults, cada vegada ens sentim a parlar més de recomanacions. I jo crec que sí que se li dona importància, però els que treballem dins del món de la salut, cada vegada hi ha més nens que venen a les nostres consultes amb problemes digestius, amb diarrees i problemes derivats de l'intestí, com pell atòpica o problemes d'al·lèrgies, rinitis, bronquitis, amb la qual alguna de les coses no estem fent prou bé, no? Sí que hi ha interès, crec. La veritat és que jo crec que sí, però hi ha tanta contaminació als nostres aliments que hem d'afinar cada vegada una mica més per trobar-nos sans.
O sigui, els petits ja, des de que són molt petits, de nadons ja, doncs tots sabem que al moment d'alimentar-los, doncs moltes vegades reaccionen doncs, no volent-ho o no s'ho acaben. Quines haurien ser les respostes més adequades dels adults per començar ja, des d'allà del començament de tot, doncs, l'educació per l'alimentació?
Els nens, a mesura que van introduint aliments nous, quan els mengem per la boca i arriben al nostre intestí, l'intestí fabrica el nostre sistema immune que tenim a l'intestí fabrica uns anticossos, uns antígens, o sigui, uns anticossos per cada antigen, per cada aliment diferent, perquè així se'l reconeix, i quan el reconeix com un aliment, es produeix el que en diem una tolerància oral. Per cada antigen nou, és a dir, per cada aliment nou que anem introduint amb l'infant, ens anem immunitzant progressivament. Per això l'entrada d'aliments sempre ha de ser progressivament. Quan hi ha una entrada massiva d'un antigen, és a dir, d'un aliment que no tolerem bé, automàticament nosaltres veurem que les caques del nostre nen són massa diarreiques o que té massa còlics. Això és que anem massa de pressa introduint algun dels aliments que en aquests últims dies se li està donant. Per exemple, és molt habitual amb la lactosa i amb el gluten que passi això. Si introduïm molt ràpidament llets amb altes quantitats de lactosa, els nens tenen una capacitat de fabricar lactasa limitada. Segons la quantitat de lactosa que porten els bibis, les combinacions de llet que hi ha amb els bibis amb els nens, o els actimels que se'ls dona, o els iogurts que se'ls dona, a mesura que anem incorporant càrrega de lactosa, si el nen no té suficient lactasa, llavors la lactosa no la digerirà bé, tindrà diarrees, i d'aquí pot tenir mocs a l'aparell respiratori o problemes de pell. Llavors aquest nen normalment ho vomita, té mocs i vomita o té diarrees. Ens està indicant que anem massa de pressa introduint antígens nous. El seu sistema immune no pot fabricar el que en diem una tolerància oral, uns anticossos que ens ajuden a regular el sistema immune, i està fabricant doncs, un intent de neutralitzar aquesta substància estranya que és massa de pressa. En el gluten, entrant amb la importància que té el gluten, si et sembla, ho podem explicar en aquesta pregunta que fas quan el nen té alguna indisposició, no? Que no s'acaba el menjar i tot això. És molt important la introducció del gluten amb el nen, no només amb la salut d'ara, quan té aquests primers anys de vida, sinó per la resta de l'edat adulta, la resta de la vida. S'ha vist que amb els nens, quan introduïm el gluten abans dels 4 mesos, és a dir, quan el sistema immune de l'intestí encara està immadur, augmenta per 5 les possibilitats de ser celíac amb l'edat adulta i tenir problemes de diabetis o de tiroides. Abans dels 4 mesos, agafar cereals amb la llet que portin gluten no va bé per la salut del nen, ni ara, ni amb l'edat adulta. També seria dolent introduir el gluten, és a dir, deixar el nen sense gluten fins als 6 mesos i introduir-lo a partir dels 6 mesos. Dius, guita, el meu nen no ha menjat gluten fins als 6 mesos i a partir dels 6 ara li en donaré. Però s'ha vist que en estudis recents donar gluten a nens que ja són majors de 7 anys també augmenta el risc d'augmentar la celiaquia amb l'edat adulta. Per tant, donar gluten, que és una proteïna molt difícil de digerir pel nostre intestí, és interessant donar-la per anar immunitzant el nostre intestí progressivament, entre els 4 i 6 mesos d'edat. Els nens els haurien de donar aliments que portin una mica de gluten als 4 mesos. Estem parlant del camut, de l'espelta, de l'avena. A poc anar augmentant la càrrega de gluten, com per exemple el blat, que seria l'últim a introduir. El blat sí que és el pitjor, és el que porta més gluten de tot. L'hauríem d'introduir més cap als 5-6 mesos. Si ho fem d'aquesta forma, progressivament, i estant a la guait de que el nostre nen no tingui diarrees, és a dir, que si ens passem de gluten, el nen tindrà problemes digestius. Això ens ha d'avisar que anem massa ràpid. Hem de reduir el gluten o deixar-lo i adaptar-nos a la velocitat que tingui al sistema immune d'aquest nen, a la tolerància oral a aliments nous. I aquesta és la meva opinió, respecte a el que hauríem de fer els adults.
O sigui que la educació alimentària dels infants comença per l'educació alimentària dels pares, no? Perquè puguem estar atents de tot això, no?
I tant. De fet, un nen és complicat ensenyar-lo a menjar bé quan hi ha una mala educació alimentària a casa, no? Perquè... És molt habitual a les nostres consultes, quan fem analítiques als nens, i els nens els surten a les analítiques que no sé que els hi falten omega-3, que hi ha una alteració dels aminoàcids, i resulta que tota la família mengen igual. Amb la qual cosa, un cop tens analítica del nen, quasi que no cal ni parlar massa amb els pares, perquè coses que deriven de l'alimentació i que formen estructures del nostre sistema immune, siguin membranes de les nostres neurones, que ajuden a fabricar enzimes, a neurotransmissors, quan nosaltres, un nen no té això i deriva directament de l'alimentació, doncs és evident que quan transformes un nen, transformes una família. Sempre falta trobar adults respectuosos amb la seva pròpia salut, no?
Sí, sí. I quins són els hàbits de comportament que han d'acompanyar una bona alimentació? Perquè, clar, bueno, els pares primer s'han de conscienciar d'això, no? De la importància de l'alimentació, d'estar a l'aguait, de veure què és el que va bé o no va tan bé. Però els nens també han d'adquirir uns hàbits, no? I han d'aprendre que s'ha d'anar menjant de tot, que s'ha de menjar d'una manera determinada. Tampoc no podem anar menjant corrent, com a vegades veus en alguna plaça l'àvia o la mare que va donant el berenar en el nen mentre va corrent per la plaça. No sé, creus que això s'ha d'anar educant?
Sí, ho dius molt bé, perquè el nostre estómac, que és després de la masticació, el següent que ajuda a la digestió és els àcids del nostre estómac. L'estómac, que hauria de ser superàcid, és un òrgan que dintre es fabrica àcid per digerir bé els aliments, és el primer pas potent de la digestió. Si fabriquem hormones d'estrès, és a dir, si dinem ràpid, amb presses, i més si estem fent esport, no? Pues, es fabrica menys àcid. I es fabrica menys àcid precisament perquè si vas a córrer, el fet de córrer, fabriques hormones d'estrès. Les hormones d'estrès el que fan és portar la sang als músculs i al cervell per poder ajudar els músculs a que corrin. La sang està als músculs, no està a l'aparell digestiu per fer una digestió. És evident que quan mengem fent esport o quan mengem ràpid, corregent, perquè ens esperen i ens estan emprenyant mentre estan mengem, o sigui, menjar amb estrès o menjar fent esport, qualsevol de les dues situacions, implica una menor capacitat de l'estómac a digerir i a fabricar menys enzimes a l'intestí per acabar de fer la digestió. Per tant, quan es menja, s'ha de menjar. I si es pot menjar tranquil, és a dir, sense contestar els whatsapps, sense contestar els mails mentre menges, simplement només olorant i adonant-te'n compte que allò que menges té un gust i té una textura. El gust, la textura i les olors, per si soles, ajuden a fabricar enzimes a l'estómac, igual com ajuden a fabricar enzimes a la boca, que diuen que la boca se'n fa aigua. No és, potser que no tinguis gana, sents l'olor del menjar i de cop i volta tens saliva a la boca i tens gana, quan encara no en tenies, no? Llavors, estar a taula i menjar tranquil i a poc, només perquè els sentits pensin a fabricar enzimes.
Llavors, els nens, o sigui, per ajudar-los a comprendre aquesta necessitat de menjar de tot i de menjar bé, les estratègies que hem de fer que són, estan relacionades amb aquest aspecte de que es vagin reconeixent la textura, les olors, o hi ha alguna altra estratègia més també? Com ho veus, això?
Sí, de fet, els es van educant a mesura que van menjant de tot. A mi em fa molta ràbia quan els avis, quan reben els nens, es van a buscar ells a l'escola, doncs els hi porten un croissant o un bollet o una pasta com per donar-li un premi, que avui ve l'avi i el dia que ve l'avi tot s'hi val. Ells, els adults, aquests avis, han considerat que donar-li aquesta porqueria és un premi pel nen. El nen no té mai la consciència que aquesta porqueria hagi de ser un premi. Per ell li pot agradar igual doncs una mandarina o un plàtan o una torradeta d'arròs integral barrejada amb fajol i xocada amb xocolata, per exemple. Però l'educació que nosaltres, o sigui, el premi que a vegades se dona com un incentiu de part dels adults és justament el contrari del que ens agradaria a nosaltres que el nen aprengués. I el nen es fa gran i resulta que la fruita aquesta no la prova només que a l'escola. Això no. Els avis, saps? I llavors els nens, quan et diuen això no m'agrada, dius, bueno, quan a un nen no li agrada alguna cosa, i tenim molt a veure com a tot el seu entorn, no? Tot l'entorn social, com l'ha condicionat. Jo veig que hi ha nens que han menjat de tot sempre, i quan hi ha una cosa que no agrada, doncs se'n menja menys. I quan han passat mig any que menja menys, resulta que ja se'l menja sense que hi hagi mala cara, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, una altra cosa diferent és quan te'n vas a un restaurant, no? Dius, bueno, diguem que s'ha de gaudir menjar, o el menjar ha de ser un plaer. Bueno, quan te'n vas a un restaurant, pot ser que no sigui el teu àpat més natural i més ecològic de la vida, però si hi ha alguna cosa que t'agrada, doncs, bueno, si et saltes la vida saludable alguna vegada, doncs vas a un restaurant, que un restaurant és per passar-t'ho bé, per gaudir.
Clar, una cosa és que necessitem de tot, no? I una altra cosa és que podem menjar només doncs, per
sí,
gaudir-ho.
Exacte. Exacte, en un moment donat, sí, sí. Que tu vulguis anar a una pastisseria, fan allò que no és cap bestiesa, aquell croissant que no fan servir greixos animals, que la mantega doncs no és tan refinada. O que vagis a un restaurant i que vulguis menjar-te una pizza perquè la fan molt bona, en un moment donat, això no forma part del teu dia a dia a casa teva. No hauria de formar part. Pues, el dia que vas a gaudir, pues aquell dia vas a gaudir. I en absolut això ha d'implicar, a no ser que tinguis algun problema d'al·lèrgies o intoleràncies, ha d'implicar cap debacle, no? Amb la salut del nen.
Uh-huh. I quin tipus de treball educatiu es pot fer a les escoles? Per exemple, en els esmorzars que porten els nens o en el menjador escolar?
Sí, amb això que estàvem parlant, perquè l'educació amb l'alimentació no, no recaigui només amb el que jo penalitzo sempre amb els papes, no? Que som els que tenim els nens esmorzant i sopant, doncs a les escoles és un lloc que ens va molt bé. Ells fan la castanyada, fan moltes festes durant l'any, que l'alimentació doncs, hi té un paper. Però no, potser ens agradarien unes quantes més per educar els nostres nens, no?, amb el menjar. Ara, aquí a Catalunya, que m'alegra molt que em facis aquesta pregunta, perquè hi ha una associació de menjars ecològics que el que fan és ajuntar productors, ajuntar distribuïdors, i a més tenen un dietista. És a dir, lliguen tot això que necessiten les escoles per engegar un projecte de menjar ecològic. Diré la pàgina web perquè la gent interessada, parlo dels AMPAs de les escoles o des del Consell Directiu de les escoles, si busquen a la pàgina web que es diu www.menjadorsecologics.cat, des d'aquesta pàgina web et garanteixen que el 60% del menjar que es farà a l'escola serà ecològic i et conservaran el mateix preu que s'està oferint ara. Home, això no té cost econòmic per part dels pares. No hi haurà cap pare que es queixi que, escolti, papa i mama, li sembla bé que amb el seu fill li doni un 60% del que estem fent ara a l'escola ecològic amb una dieta de tot el mes feta per un professional dietista i amb el mateix preu? Doncs, bueno, això és tan fàcil com trucar aquesta pàgina web, que el que fan és enganxar distribuïdors, productors i oferir-los els contactes per la zona on és l'escola amb els productors més propers. No només menjaran ecològics, sinó que, a més, beneficien el consum local, el producte de temporada. Això és estupendo, és una iniciativa que fa molt poquet que s'ha engegat i, evidentment, escola que ha començat, escola que està entusiasmada amb tot això. I quan una escola fa això, doncs és evident que és més fàcil pels pares des de casa de, doncs, bueno, seguir el fil, no? En vez de castigar els papes, nosaltres hem d'esforçar més quan arribes a casa al vespre i a vegades no tens temps de fer tot el que t'agradaria i els esmorzars vas de pressa i, no, i agafes una torradeta o saps? Que a vegades l'estrès del dia a dia no ens permet fer tot el bé que ens agradaria les coses a casa. Mm-hmm. Doncs, bueno, des de l'escola és una altra manera per educar l'alimentació dels nostres fills.
Perquè el menjador escolar, què hauria d'assegurar als infants? Què hauria de, quin tipus d'alimentació els hauria d'assegurar o d'afavorir?
Sí, els nens haurien de tenir un bon equilibri pel que fa al consum de fruites i verdures i llegums i els fruits secs que ens aporten la fibra indispensable per les bactèries que habiten el nostre intestí i per l'absorció dels nutrients. Això és molt important. I llavors ha de tenir un bon equilibri pel que fa a la proteïna. Les proteïnes han d'haver un equilibri entre les proteïnes animals, carn, peix, ous, i les vegetals, com per exemple seria el tofu, o les algues, qui mengi algues, o els derivats del tofu, de la soja, com seria el tempeh, per exemple. Llavors, si no hi ha nens vegans o vegetarians que condicioni el consum de proteïnes animals, doncs, bueno, la idea seria repartir les proteïnes, carn, peix, ous, llegums, diverses vegades a la setmana, doncs anar-ho variant, saps? Que hi hagi almenys dos o tres àpats de peix, dos o tres àpats de carn i dous. I llavors, evidentment, queda els esmorzars i els sopars a casa, que segons com estigui feta la dieta de l'escola, doncs l'acabes de polir.
O sigui, que això implica una coordinació estreta entre escola i els pares, sí, les famílies, no?
Sí, és l'altra cosa, no? Sí. No,
ara hi ha algunes escoles que en els programes que els hi donen del menjar que fan, els menús que fan de cada trimestre, a l'última pàgina posen alguns consells de coses que poden fer a l'hora de sopar en funció del que han menjat a l'hora de dinar. Però, bueno, el que també cal és que això els pares s'ho mirin, perquè moltes vegades aquestes coses es fan, però en acabat es va a lo ràpid, no? El que en aquell moment tens i en aquell moment et va bé de fer. Vull dir que encara penso que cal prendre més consciència de l'important que és l'alimentació per tenir un cos sa, no? Que no, per no haver de caure en haver d'anar amb medicaments.
Sí, 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 és completament tal com dius.
I llavors l'alimentació que es faria conjuntament la família i escola, o sigui, seria això, no? D'estar molt, molt estrets, la relació entre les AMPAs i els menjadors escolars. Sí, que moltes vegades se n'en cuida la mateixa AMPA de gestionar-ho, aquestes coses. Però sí, potser s'hauria de fer un treball més de sensibilització, no?
I tant. El que hi ha al capdavant de directiu de l'escola i el que hi ha al capdavant de l'AMPA, segons la sensibilitat d'aquesta persona i el seu equip, però sobretot de la persona que carrega sobre els mal de caps que té cada dia a aquestes associacions, sí, aquesta sensibilitat d'aquestes dues persones, o de l'equip directiu o de l'AMPA, són els que acabaran tirant endavant i que truquin als menjadorsecològics.cat perquè pel mateix preu tinguin un 60% ecològic o no. Mentrestant, doncs, jo veig que hi ha moltes escoles que avui hi ha un flam, demà hi ha un iogurt, demà passat o un iogurt o una mandarina. I hi ha moltes vegades que els làctics són com vegades. Hi ha nens que toleren molt malament això. I si a les hores de dinar de 5 dies resulta que un menja amb fruita, jo dic, ostres, a vegades les dietes que es fan amb els menjadors escolars no estan fetes per professionals. I no estaria... No està bé, això. D'altra banda, hi ha altres llocs que sí, que veus unes dietes que dius, estupendo, jo m'agradaria els sopars de tot el mes meus que fossin tan repartits i tan variats com els que tenim a l'escola, no?
Caldria potser que es fessin xerrades conjuntes, no? Una cosa que podria ser interessant, si hi ha xerrades conjuntes de la família, no? I l'escola i els que porten al menjador, no? I parlar conjuntament i decidir i comentar els aliments i els nutrients que porten i com s'han de distribuir, no? Això podria ser una tasca, pues, conjunta que podria ser molt interessant, no? I bàsica, no?
Sí, sí, sí. De fet, a les escoles, jo veig amb les meves pròpies filles que ja tenen assignatures que els expliquen les proteïnes són això, els hidrats de carboni són això, s'ha de menjar fruita, s'ha de menjar verdura, que això ho estudien i llavors se'n van a dinar i moltíssimes vegades es fa d'una forma molt correcta a les escoles. Mm. Però, bueno, és un plus d'educació i acabar de millorar aquestes coses, intentar menjar pocs cereals refinats, el pa i la pasta que es posa a les escoles, doncs, si fos possible integral, doncs, això no costa res. A nivell econòmic no és un cost, saps? Només la intenció és que, perquè el cost sigui el mateix, hem d'intentar que productors i distribuïdors puguin treballar conjuntament per la zona a qui vol organitzar aquest tipus d'alimentació de la nostra escola, doncs, perquè els números surtin i es pugui oferir un preu que no faci mal a final de mes amb els pares.
Clar.
Que, esclar, també és important, perquè a vegades quan t'ofereixen una empresa que fa que fa càtering i t'ofereix amb un preu X i un altre X més 5 euros, és trist, però quan l'AMPA fa les votacions, el que surt més barat és el que acaba sortint com escollit per la majoria de pares, i, esclar, doncs és una dieta que deixa més que desitjar, però és més barata.
Clar, però és això que dèiem, que és la poca consciència que hi ha de que l'alimentació és la base per tenir una bona salut.
Sí, de fet, no? Els aliments són el que ens faran créixer amb salut, ens faran créixer sense malalties i ens condicionaran la programació metabòlica amb l'edat adulta. Una de les coses que volia comentar, ara que em dic que m'estàs parlant del creixement i la salut de l'infant, els aliments que estan amb herbicides com el glifosat, hi ha un famós herbicida que en aquests pròxims anys ja ha parlat moltíssim, estudis recents d'un herbicida que es diu glifosat, s'ha vist que és un disruptor endocrí, però cancerigen, i es rega de tort i de dret amb cereals, especialment el blat i el blat de moro, això als Estats Units. al capdavant de l'empresa Monsanto, i d'aquí s'exporta a territoris de la Comunitat Europea, però especialment a Espanya, França i Alemanya. No més països, només rebem aquests productes contaminats per aquest herbicida que altera la salut hormonal. I també s'ha vist que hi ha menys recompte de bactèries sanes al nostre intestí a la gent que menja aquest herbicida que està al blat i al blat de moro. Per tant, hi ha molta gent que menja una tortita de blat de moro o un tall de pa, encara que sigui integral. Si és blat, la majoria de vegades està contaminat per aquests herbicides. I això no és gratuït. S'ha vist amb l'orina dels nens, amb l'orina del papa, de la mama, i en el líquid amniòtic de les mares embarassades, en el part, que en tot arreu han trobat aquest herbicida. S'està intentant dir a la gent encarregada de prendre decisions que aquesta substància s'ha de prohibir, però fa molts anys que s'està fent servir i sobretot està el blat, que és el que porta més gluten, a més, el blat de moro i també la soja, com la deixada. Llavors, aquests tres aliments no convé menjar-ne gaires, ni soja, ni blat de moro, ni blat, a no ser que et garanteixin que el seu cultiu sigui ecològic.
Clar. Tot això que dius va també a favor de la menjar de proximitat, no? De comprar Exacte. Productes de proximitat que tinguin garanties també de que
normalment,
són...
El producte que és de proximitat és de proximitat perquè si s'ha d'exportar fora hi hauran de posar-hi herbicides i conservants. I quan és de proximitat, que es consumirà en pocs dies, doncs aquests, evidentment, poden ser molt més respectuosos amb el medi ambient i després amb el producte que ens mengem. Uh-huh. I per això, a vegades parlem de si s'ha de menjar una mica de tot. Dic, ostres, que maldita està aquesta frase. Maldita, en separades, maldita, i en castellà, maldita. perquè realment s'ha de menjar una mica de tot. És que podríem menjar una mica de tot i trobar-nos pitjor cada dia. Tothom ha de menjar el més sa possible, intentant evitar els herbicides, però quan algú comença a tenir símptomes com refeniment, com diarrea, caques pastoses, aquí estàs fent alguna cosa malament i ets plenament responsable de que això sigui així. No hi ha ningú més que intervingui en la teva vida. Llavors, tots hem d'anar obrint els ulls, escoltant el nostre segon cervell, que és l'intestí, i quan fa dies que es queixa, doncs començar a donar-li una volta de les coses que fem, a veure què pot estar provocant tot això. Avui hem donat unes quantes pistes, uns quants consells, perquè tothom pugui anar tirant del fil, no?, i evitar el glifosat amb el blat, blat de moro i la soja, repartir les proteïnes, les fruites, les verdures, els fruits secs, els llegums, les llavors, tot això s'ha d'anar menjant, doncs, i anar-los introduint amb els menuts, que els menuts, ells tenen un paladar que van aprenent a mesura que els hi anem donant. I si no els hi donen, doncs, evidentment, quan arriba un aliment que no han tastat mai, doncs, no li agradarà tant el gust, no?
Clar. I no creus també que s'abusa molt dels dolços amb els infants?
I tant.
Perquè, clar, sense donar-te compte que si un suc té fruita, que si un flam, que si un iogurt amb sucre, que... Al cap del dia han arribat a consumir quantitat de sucres refinats.
Sí, sí. Només cal veure amb els adolescents les conseqüències del sucre. Una són l'acné, l'altra quistes als ovaris amb les noies, i això, o bé que ens caigui el cabell als adults, que tinguis debilitat als cabells, i veus que de nens amb acné, si n'hi ha 10, de 10 n'hi ha 9 que tenen problemes d'acné. I de noies joves amb problemes d'ovaris poliquístics i amb problemes de dolors premenstruals, si es pensen que és normal i tot, de tenir dolor de regla. I això, els sucres, hi juguen un paper importantíssim. I els sucres estan des de l'alcohol, des dels sucres com els sucres normals, que hi tirem amb un vas de llet o amb un suc, els sucs que venen en tetrabric mateix, que porten azúcares añadidos, i quan poses sin azúcar, doncs ja pots continuar llegint i ja pots començar a tremolar, perquè si és sin azúcar, t'hi hauran de posar
edulcorantes,
sí, o hi haurà l'aspartamo, o la gesulfamo, o el ciclamatos, tot això que afegeixen a les begudes light, els països que per legislació els hi deixen i els hi permeten posar-hi això. Altres països com Finlàndia i Canadà, per exemple, l'aspartamo està prohibidíssim. Està, ja se sap que provoca càncer cerebral en nens, i aquí a Espanya de moment encara no. I anar menjant sin azúcar, con aspartamo. Sí, sí. No? A més, tot el que és pa i pasta, el blat, per exemple, que esmorzem d'entrepà, a l'hora de dinar acompanyat amb pa, i a l'hora de sopar o una pizza o una torradeta amb truita, una torradeta amb formatge, una torradeta amb pernil, i la torradeta, resulta que has menjat pa de blat 3 cops al dia, 3 cops que el sucre et puja dalt de tot. Saps? Llavors, tot això implica que o ets un grandíssim esportista i vas cremant totes aquestes galletades de glucosa que hi ha a la teva sang, o si no equilibres bé això amb l'activitat física, en quant tindràs problemes greus.
Un altre dels resultats de tot això és l'obesitat infantil, no?, que continua pujant.
Estupendo, això és tremendo. Sí. I el greix que tenim al nostre abdomen no és una maledicció. O sigui, el greix que tenim aquí a l'abdomen és una conseqüència de menjar excés de sucres i de no moure'ns. I la gent que té greix, a mi em fa molta pena, però el greix no és que s'hagi posat un flotador aquí que ens obliga a anar amb una samarreta una mica ampla perquè si no em fa vergonya. És realment un òrgan que fabrica unes citoquines però inflamatòries, és a dir, unes citoquines que la seva funció és inflamar. Com més greix tens, més fàbriques de substàncies proinflamatòries tens al teu sistema immune. Una persona que té el seu índex de massa corporal correcte, que està prima, té molt poques citoquines proinflamatòries. Jo no conec ningú amb fatiga crònica o amb fibromiàlgia que sigui una persona prima. Vaja, les possibilitats són molt poques. Aquestes citoquines proinflamatòries estan relacionades amb molts diferents tipus de càncer. L'obesitat es relaciona amb un tant per cent més alt de càncer, també. No només de dolors crònics, per les citoquines que fabriquen les cèl·lules de greix. Per tant, algú que hi sobrepès, jo el primer que faig és informar-lo i ensenyar-li la presentació amb el PowerPoint que tenim nosaltres amb els cursos, perquè sàpiguen que això que tenen aquí a sota la samarreta està fabricant aquestes substàncies que porten mesos o anys després per aquest camí. I que això és el camí normal. El que té problemes d'angoixa i de dolors crònics i que té sobrepès, jo li diré, doncs, bueno, no et passa res estrany, tu ets l'encarregat de solucionar això i veuràs que els dolors crònics i els problemes d'angoixa, coses que estan estimulades, tant l'angoixa com els dolors crònics, per les citoquines proinflamatòries, doncs tu podràs tornar-ho a arreglar el dia que vulguis. El dia que vulguis podràs començar a posar fil a l'agulla. I això és una pena amb els nens. Més que res, perquè els nens no són culpables.
Clar.
Aquesta és la pena més gran. Quan veig una persona adulta, l'important és informar la gent, perquè a vegades és la desinformació, no? I els adults ja fan després el que voldran, s'hi posaran o no s'hi posaran. Però un nen amb sobrepès és una pena, perquè ell és víctima dels hàbits alimentaris dels seus pares, i els responsables són els pares. Això sí que em fa pena, perquè llavors potser el nen no es curarà, perquè els pares no els hi entrarà dintre dels seus hàbits de vida les coses que potser estan pensant que ho estan fent d'una forma correcta, no? Però, bueno, això ens hi trobem tots els dies a les nostres consultes, eh? Mm-hmm. Visites que fas en gent que té mala sensibilitat a la insulina, veus que hi ha molts nens amb aquest mateix problema que amb l'edat adulta que acabaran en diabetis. Saps? Però abans d'arribar a la diabetis els vindrà l'acné i els quistes als ovaris. Mm-hmm. I tindran la primera regla molt aviat, saps? Els nens, quan més sucre hi ha i la insulina puja, fa que els teixits creixin més de pressa. Llavors els nens, quan tenen 11, 12, 10 anys, veus que ja són grans. Dius, ostres, tu, els nens cada dia creixen més de pressa, diu la gent, no? Collo, i tant que creix més de pressa. Mentre tu facis pujar el sucre, la insulina i l'insulina o infactor, un factor de creixement de l'insulina, que fa que s'activi abans el desenvolupament hormonal, cada vegada farà els nens més grans i amb un risc de problemes hormonals amb l'edat adulta també més gran. Llavors, això de dir, hosti, cada vegada som més grans, sí, i les nenes els hi ve la regla cada vegada més grans, i els nens, ja de jovenets, cada vegada els nens acumulen més greix a les tetes. Sí, sí, ho has sentit bé.
Déu-n'hi-do. Ja ens has deixat parar.
Hi ha molts nens... No, fa, això és molt penós, hi ha molts nens que els veus amb 14 i 15 anys i realment acumulen molt de greix a les mames. Mm-hmm. Això és un problema d'accés de sucres.
Bé, però, em sembla que...
S'han de canviar moltes coses.
Ja, i, ja. Podríem estar aquí hores parlant amb tu. Per... és molt agradable i ens expliques moltes coses interessants. Però el temps se'ns ha exhaurit perquè el programa té un límit i el tècnic ja fa estona que ens està fent senyals.
Però no li feu cas.
Molt bé, Maria Dolors. Veient que per iniciativa vostra hi ha hagut una inquietud per fer-me aquestes preguntes respecte a l'alimentació, ja diu molt a favor de la vostra manera de... la vostra tarannà, no? Amb la qual ja me n'alegra molt de... d'haver pogut parlar. Un dia ens posarem cara, eh? Un dia ens
això. Que, no, bueno, no nosaltres a tu ja te l'hem sí, posat, sí. Perquè, clar, t'hem vist els mitjans de comunicació.
És mediàtic.
Bueno, intento arribar com més gent millor, per, ja que les consultes són... les hores de consulta són limitades i llavors ens queden aquests medis per intentar informar la gent. Almenys a la gent que vol estar informada, no?
Sempre. Molt bona feina, molt bona feina. Doncs moltes gràcies una vegada més.
Moltes gràcies.
I fins una altra.
Una forta abraçada. Gràcies per confiar en tot això.
Bon dia.
Molt bé.
Un petó. Adéu.
Adéu. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa 5 minuts de català. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 8 de, a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.